On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold you.
Benvinguts a les marmotes de la biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al 14è episodi de les Marmotes de la Biblioteca, l'espai de 4 persones que compartim en episodis mensuals les nostres experiències literàries en obert a Ràdio 90. Tots els participants som del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu. I és que les llargues caminades de muntanya donen per molt i parlar de llibres no és una excepció. Així doncs, ens presentem. Som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés, la Núria Boix i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu, tant com nosaltres, de llegir i de reflexionar sobre el que hem llegit. A les marmotes de la biblioteca plantegem episodis a parts iguals de novel·la negra i altres gèneres literaris, com podeu veure en el web de Ràdio 90, on hi ha el llistat proposat en avançat. En alguns episodis ens hi esmerçarem més. En d'altres serem més breus, senyal també que ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler. Per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant ja esteu avisats que sense mala intenció donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre que parlarem el proper mes.
La introducció.
A les marmotes de la biblioteca d'avui parlarem del llibre La Casa de las Voces, de l'escriptor italià Donato Carrisi, catalogat dins del gènere de la novel·la de misteri. El llibre original va ser publicat en italià el 2019 per l'editorial Longanesi i va ser traduït al castellà el 2021 per l'editorial Duomo, amb traducció de Maribel Campmany. Carrisi, escriptor, guionista i periodista graduat en dret i especialitzat en criminologia i ciències del comportament, és un dels autors més llegits a Itàlia, arrel de l'èxit aconseguit per les seves novel·les de la investigadora Mila Vázquez o les de la parella formada pel sacerdot Marcus i la criminòloga Sandra Vega.
La sinopsi.
En Pietro Gerber, un psicòleg especialitzat en hipnosi i en nens, les ments dels quals amaguen informació útil per a les investigacions policials, rep una petició d'ajuda. Una dona anomenada Anna Hall viu atormentada per un record de la seva infància, un homicidi. Però aquest homicidi és real o inventat? En Pietro haurà de trobar la nena que habita en la Anna adulta per a descobrir què va succeir quan vivia a la Casa de les Veus.
El nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre fets destacats del llibre que ens han agradat, que no ens han agradat tant o que són dignes d'esmena. Marc, comences tu avui?
Sí, i tant. A veure, jo Començaria perquè, bueno, en general, jo penso que és una bona història, que està prou ben explicada i que té els elements de ser un best-seller, com és el cas, que té un tema morbós, una relació tèrbola entre els protagonistes, un bon dosi de suspens, saps? Allò que et manté agafat el llibre, és un llibre molt addictiu. Però tot i així penso que hi ha algunes coses que no m'acaben d'agradar massa del llibre. Mira, començaré per aquestes, les que no m'han entusiasmat gaire. Una és que hi ha personatges que els trobo que són de tan providencials i accessoris que són difícils de creure. El de la jutgessa, per exemple, té la virtut d'estar en tots els moments claus de la història, més una història que es perllonga al llarg d'anys, ha sigut tot arreu i, en canvi, és completament passiva respecte al que passa. És un personatge una mica estrany. No me l'acabo de creure gaire. Però també volia dir que, de coses que sí que m'han agradat, que és que el tema de l'hipnosi, del que, bueno, o és un fil conductor del llibre, que és fascinant de per si. A més m'agrada com l'ha sabut jugar aquest recurs en el llibre. És a dir, aquesta història comença amb elements que ens volen distreure, confonen, però que de mica en mica va fent ponts cap a la realitat del personatge a través d'aquesta hipnosi. És a dir, li serveix per fer flashbacks amb el luxe de no haver de ser fidel a la veritat, que trobo que això està bastant ben vist a l'autor i que li dona joc que d'altres històries haurien de recórrer a elements sobrenaturals i a la fantasia. En canvi, aquí pot prescindir d'aquests elements sobrenaturals, tot i que té aquest aire de misteri i mai sense apartar-se del que és possible. Jaume.
Home, jo en la primera part que comentaves del tema de treballar el caràcter dels personatges, jo la veritat és que em sembla que quasi bé tots els toca massa superficialment. Estic d'acord amb això, que l'addicció és molt bona, és boníssima, però que ho basa tot amb això, que la prioritat està en el relat. O sigui, el tio et fot una cursa que et fa llegir el llibre com un boig i realment els personatges no els treballa, no? O sigui, tu has parlat de la jutgessa, no? Però el tema de que en Pietro i la seva dona siguin psicòlegs tots dos podria donar molt de joc. I a mig llibre ja te fot a l'aire la jugada aquesta, ja quedes amb en Pietro tot sol, no? O la relació amb en Pietro i el senyor Balú, això és una font inesgotable d'informació que podria donar-nos. Tampoc la fa servir. Ens planteja en Pietro que li agraden molt les dones, bueno, el que en Pompeu Fabra diria un autèntic mujeriego. I tot de cop es torna familiar. No ho entens amb el llibre, això. No sé, jo crec que els personatges no els treballa. No sé, David, si estàs d'acord.
Bueno, és que heu tocat molts temes, Jo torno a una mica, faig una mica de retrocés. Sí, efectivament, trobo que és un llibre molt addictiu, amb això coincideixo. És sobretot degut a que té una lectura molt plana i molt directa, sense retòrica ni massa res. I una cosa molt important, són capítols molt curts que et deixen la trama plantejada una mica inacabat i et conviden a llegir el proper episodi, que també és curt, i amb això doncs et genera un neguit i una necessitat de llegir que es basa aquesta addicció del llibre. Sobre el plantejament, coincideixo, és molt interessant el barrejar un llibre de misteri o un thriller, la psicoanàlisi i l'hipnosi. I en referència a la psicoanàlisi, ben aviat veus que es tracta d'anar traient capes de la ceba per arribar ben bé el que és el cor de l'assumpte a tractar. Ara, els protagonistes, és que els altres són tan secundaris que n'hi ha dos de principals, evidentment, en Pietro i la Hannah Hall, són els dos que jo sí que considero que estan ben plantejats, perquè cadascun d'ells dos tingui la seva aura pròpia de misteris i de secrets a resoldre. El llibre es basa a base de treure capes en aquests dos personatges perquè tu puguis seguir en endavant. Després parlarem de lo important, si és la trama o el que hi ha en el rerefons, però bàsicament el que trobo és que els protagonistes principals s'han endut tot el protagonisme de la història plantejada. Núria, tu volies dir alguna cosa també.
No, que ja estic d'acord amb això, que és fàcil de llegir, que és molt bon narrador aquest en Carrici, en sap molt, l'entrada, el primer capítol, aquestes expressions que són quasi poètiques de l'abismo de l'olvido, el nebuloso confín de la vigília o el frío sitiava a su lecho, no? Que t'endinsen dins el món de la nena, de cop, amb fantasmes, veus interiors, està narrat en tercera persona, més ja els flashbacks aquests de la Hannah, ho he trobat que l'entrada és molt bona. Després, les descripcions que fa de la ment infantil m'han agradat molt, els traumes infantils que demostren que l'autor és un bon coneixedor del tema i reflexa el que la ment humana pot arribar a fer per protegir-se del dolor. I m'agrada molt com descriu en alguns capítols, quan parla la Hannah, la percepció que té el nen de l'entorn, no? Des del punt de vista infantil, que no és com nosaltres veiem les persones, sinó a través de les sensacions, les mans aspres dels pares, les olors. M'ha agradat molt aquesta descripció. És que jo trobo que aquest autor en sap molt. El tema de l'hipnosi dona molt de joc, però també me dona la sensació de que parla com si fos tan fàcil tot i que l'hipnosi fos la panacea, saps? Que no és una tècnica que té uns límits que no es poden traspassar i tens aquesta falsa sensació, no?, de que ho resol tot amb l'hipnosi, no? I amb això que deies del protagonista, que és un bon psicòleg infantil, fa de consultor judicial, no?, introdueix alguns casos que a mi m'han agradat, era un jove benestant, no?, sense lligams, el que deia en Jaume, no?, que vivia la vida i que va créixer molt protegit al costat del seu pare, que era un personatge molt carismàtic, un gran psicòleg i el seu mentor, que ell admirava moltíssim i seguia professionalment. I en aquest moment, quan el pare es mor, el personatge trenca, intenta esborrar el record del pare i té la necessitat de trobar una dona, tenir un fill, inclús parla de que apressa a la seva dona per tenir el fill, no? I començar una nova vida com per reinventar-se. I en Jaume?
No sé, potser estem explicant massa, però jo penso que no queda tan clar això, aquest canvi. El veig molt dispers, no sé. Deixaré dir-me en Marc i després diré una mica el meu. Digues, Marc.
M'agrada la reflexió que has fet, Jaume, quan parlaves de que sacrifica la part que potser seria més, potser interessant d'altres personatges que sí que donen joc a fer una història que sigui trepidant. Hi ha una cosa que m'agrada, en David també apuntava, que els episodis són curts, però si us hi fixeu, és com un ritme que es va repetint al llarg del llibre, que són aquestes sessions, és a dir, el de matí se la troba, sessió, se la troba, sessió, se la troba, sessió. És a dir, hi ha una seqüència de situacions similars, però en què cada punt de la història ens va desvetllant una mica més. Et tira l'am, com a lector, una cosa que coneixes i que tu saps que en allà et donarà una mica més. Ja és predictible, és a dir, saps que en allà, aquell trosset, en aquell episodi, en aquella sessió, et desvetllarà una mica més de la història. I jo crec que amb aquest joc incrementa molt el desig de continuar llegint, perquè tu saps que començaràs, veuràs que parla d'una sessió i saps que amb 10 pàgines alguna dada nova trobaràs en què t'ha introduït. David?
Parlàvem d'això, de l'addicció, que he trobat que aquest plantejament, que el trobava molt i molt i molt, molt encertat, perquè et posa com una relació de vis-a-vis, no?, entre el psicòleg i la pacient. Doncs aquesta relació tan intensa perd una mica de pistonada, tot i ser un llibre molt addictiu, perquè et va donant a cada episodi un bocinet més, et treu una capa de la ceba que comentava i cada vegada vas endinsant-te una miqueta més. Però és que al principi és el que deia la Núria també, que t'ho planteja, que a vegades sembla una novel·la mig de terror, perquè no saps d'on et baixen. Després ho acaba relacionant amb les relacions aquestes de psicoanàlisi. Però arriba un moment que, un cop ja està amb la relació de psicoanalista i pacient, cau potser amb una mica de monotonia. I només s'aguanta per aquesta addicció que tenim tant el lector com els protagonistes, o sigui, en aquest cas el psicoanalista, que està com pràcticament torturat per la pacient, però que la necessita per seguir desentrellant el tema que tracten. Núria.
Això que dèieu, no?, dels cops d'efecte, no?, molts capítols, molts d'ells acaben amb un cop d'efecte, en suspens. Hi ha una frase que et deixa sorprès i et fa iniciar el següent amb interès. El format aquest sembla una mica pensat per una sèrie cinematogràfica. L'autor ha fet sèries i pel·lícules i sospito que una mica la finalitat del llibre és aquest, perquè pot ser que vulgui crear una altra saga de llibres amb l'Adormidor de nens com a protagonista. De fet, ja ha sortit el segon llibre, La casa sense records, a Itàlia. Una altra cosa que m'ha agradat, el tema de la denúncia social. El llibre fa unes pinzellades sobre la història de la psiquiatria moderna. M'ha agradat perquè cita la llei Basaglia, que va propiciar el canvi a Itàlia del 78 a la clausura gradual i progressiva dels hospitals psiquiàtrics, retornant els malalts a la societat i creant una xarxa de centres de dia, pisos protegits, etc. I, a pesar de tot això, hi van haver-hi coses que es van amagar i que van arrestar intramurs, com en els personatges del relat. És un tema que el trobo molt interessant. Aquest canvi que va humanitzar el tracte als malalts psiquiàtrics, i m'agrada que un llibre parli d'això, perquè sempre és un tema que s'ha volgut amagar i trobo que l'autor instrueix una mica d'aquestes coses. Marc?
Reparent el que comentava d'aquesta estructura del relat, d'aquestes sessions, m'agrada molt com es canvien els papers d'una manera tan sobtada. És a dir, tu t'han plantejat una història, t'esperes que el pacient, bueno, actuarà com a pacient, el psicoanalista l'està hipnotitzant, i és que en dues pàgines s'han tornat els papers i de cop i volta veus que és ell qui pren el control i l'altre que fa el que pot. David?
Llegeixo un tall del llibre en referència a això. Inconscientment, en Pietro havia adoptat les costums de la pacient. És la teoria que els animals domèstics s'acaben assemblant als amos. I en aquí, la Hannah Hall és la mestressa del psicòleg. O sigui, és el que comentaves d'invertir qui porta les sessions, no? El psicòleg cap a la pacient o la pacient cap al psicòleg.
El que sí que potser d'aquesta manera d'explicar la història d'aquestes sessions, el que no m'ha acabat d'encaixar, era que aquestes sessions, com estan explicades, trobo que és un relat massa net, massa ordenat, massa polit. Em sembla que tu, Núria, apuntaves també una cosa similar. Jo pensaria que el producte d'una sessió d'una hipnosi seria més anàrquic o repetitiu, caòtic, és a dir, records que surten, que s'amaguen, i en canvi ja des de les primeres sessions en surt una història molt, molt, molt ben explicada, molt pautada. Comença introduint els personatges dels seus pares, les cases, la manera de viure. Sí que té aspectes de la visió d'un nen de les coses, dels seus pares, del que fan, però que fa reflexions que potser són molt elaborades per ser el record d'una nena de 10 anys. Núria, volies afegir alguna cosa?
El personatge de Hannah és molt interessant com el pacient manipula el protagonista, li trenca els esquemes i el seu món idealitzat i perfecte. En Gerber entra dins el joc i queda descol·locat. Hi ha un intercanvi de rols. Aquest trastorn obsessiu que li desenvolupa, que cada vegada queda més involucrat en la història. Està molt ben narrat i és molt interessant. El que passa que jo trobo que cap a la meitat del llibre es torna una mica enrevessat, no? Hi ha punts que creen una confusió al lector i acabes el llibre amb la sensació de que hi ha coses que queden penjades. Trobo que al final és una mica abrupte i que el nus es descapdella de cop i d'una manera, jo, per mi, poc creïble. Jaume?
Estic més que d'acord d'això, eh? O sigui, no és que sigui una mica abrupte. El que comentava abans una mica en David i també ho comentaves tu. El llibre comença molt bé, amb aquell pròleg que et deixa desubicat, amb la presentació dels personatges, però vas com un boig fins al final del llibre que no et soluciona res i l'últim capítol ho soluciona tot. I deixa moltes coses importants, els deixo obertes. I això és el que m'ha fotut a mi. M'han agradat moltes coses, i estic d'acord amb el de Llonses, però a part que hi ha coses que m'ha costat creure, com les que apuntau en Marc, no? Que a veure si l'hipnosi és tan fàcil i tan maca i es poden fer tantes coses, no? Això que ho solucionis tot en un capítol al final, l'últim capítol l'he llegit 4 o 5 vegades, a veure si em perdia alguna cosa, perquè el tio al final semblava que tot fos possible. Ha fet unes quantes teories i totes eren bones, no? No sé, a mi m'ha desmuntat això, no? Ho ha deixat tot massa obert. No sé, David.
Sí, jo ho tenia apuntat també com a notes negatives, no? Que l'aposta de l'autor la trobo que és molt atractiva al principi, però que a la vegada és molt arriscada, resolent tot el misteri en unes poques pàgines. I quan parlo de poques pàgines són 5. És que, i mira que hi ha temes oberts, doncs ho resol tot en 5 pàgines. I clar, això trobo que hi ha dues coses aquí. Que he notat que li ha costat molt d'aguantar el ritme del plantejament inicial i que ha perdut pistonada cap a la meitat del llibre, això ja ho havia comentat abans, i el segon, que ha estat molt agosarat plantejant una bomba final que ha volgut resoldre tots els temes, que no n'hi ha pocs, precisament. I això, almenys a mi personalment, no m'ha deixat gaudir el 100% de tot plegat, perquè almenys jo necessitava més pausa per assimilar-ho tot plegat.
L'única cosa que volia dir és de... i a favor, en aquest cas, que és que llegint l'episodi quan parla de l'enterrament simulat, em vaig quedar clavat. Allò és... bueno, que sí que algú de vosaltres ha dit que hi havia parts del llibre que semblaven un conte de terror, doncs aquella part era absolutament horrorosa.
Molta angoixa. Molta angoixa.
Molta angoixa.
Sí.
Núria...
també parlar de l'ambient d'una Florència que és plujosa, trista i fins i tot tètrica en alguns moments, no? Sí que et fa un recorregut per monuments, per història, per edificis, recorreguts turístics, inclús gastronòmics.
Però tot i així és, Florència té un paper més que secundari, com si s'hagués fet per dir alguna cosa, a Montparnasse, jo què sé,
sí.
El toca molt per sobre, ens ha posat sí. la mel a la boca d'algun plat italià, no? Alguna pasta, però no té rellevància, no?
Bueno, jo ho he interpretat com un punt així més... com de postureo, no? De on t'ho plantejo? En un lloc que hi hagi glamour? On hi pot haver-hi glamour? Doncs a Roma, a Florència... Va, doncs anem a tocar Florència, un lloc que tothom conegui. Parlem que és dels autors més coneguts italians. Quan aquest autor publica un llibre, surt a totes les notícies, És un creador de bestsellers a Itàlia.
Què vols dir, que està patrocinat? Està patrocinat per l'Ajuntament de Florència?
No, però que ha aprofitat la situació d'on t'ho plantejo. És com un Woody Allen, no? Ara sí, on t'ho poso ara? Doncs a Florència. Sí.
Jo, com un James Bond, a triar localitzacions atractives per serveixin de fons per la història.
Núria.
No, és un monstre de tot el que és publicitat. Surt a quantitat de col·loquis, és entrevistat per tot arreu, és una persona que té el seu canal, els seus seguidors, és increïble. Tot el que altres autors són més aviat més íntims i s'amaguen una mica, aquesta persona contínuament està publicant a Twitter, a Facebook, a per tot arreu surt amb el seu nen fent coses, o sigui, és tot un personatge molt i molt conegut i molt estimat. Jo és que em sembla que ja ho hem dit tot, a part de que és una mica això, no?, que surt en algun capítol, no?, que és una mica la història, com deies tu, que descabdellant la ceba, doncs la història d'en Polzet, no?, que va deixant molles de pa per tornar a trobar el seu camí. En aquest cas, en vez de molles de pa, són cigarretes, que les va trobant en els llocs clau i determinants per trobar el seu propi camí. Digues, David.
No, ja continuo jo amb els punts. Jo el que volia plantejar era que, sí, ja havíem parlat que era difícil de creure't la història, però que a la vegada aquesta història no deixa de ser una excusa per exposar-te coses que durant molts anys han passat i han quedat amagats. I que crec que són la part important del llibre, on l'autor es llueix, vaja, no en la història pròpiament, aquesta història entre el psicoanalista i la pacient, sinó amb el que ens ensenya entre línies. O sigui, que és possible que la història aquesta que estem parlant l'oblidi, com una història més, però no aquests fets darrere fons. I si recordo el llibre per alguna cosa serà per els fets darrere fons que m'han impactat més que no pas per la pròpia història. Per què? Perquè posa sobre l'escena gent marginada, i aquí, sense fer spoilers, fets il·legals que fa 30 anys quedaven amagats i que quan es destapen et preguntes però com pot ser que això passés, no? Jaume.
Sí, una mica amb aquesta línia hem dit una sèrie de coses negatives. Jo crec que també el que volia era fer-nos reflexionar una mica sobre els límits ètics de l'hipnosi i de l'ús que se'n pot fer, no? jo crec que ho ha portat cap aquí volgudament, el que passa que potser l'ha fotut de massa grossa. No ho sé, eh? O sigui, ha arribat a plantejar unes coses que, tal com deia en Marc, m'acosten de creure, no? Però podeu ha volgut exagerar portant-ho cap al límit, no? No sé si era això el que volies dir tu, David.
Sí, una miqueta. Núria, tu també em volies parlar?
Jo et volia retornar al tema, ja que has dit, no, que tu has entrat en el tema social. Jo vull tornar a parlar del tema social, no? I la referència de com la societat tractava el que no era normal per ells, no? I tot el que no era normal va anar a petar els psiquiàtrics d'arreu, en els nostres també, i tota la gent que feia nosa a la societat i a les, fins i tot a les seves pròpies famílies va quedar a dins institucionalitzada, no? Vull dir, gent que era curteta, noies que s'havien quedat embarassades i que, pobretes, no sabien com sortir-se, persones amb retard mental, hi havia fins i tot famílies riques que s'avergonyien d'algun membre i també el tancaven, i el poble deien que havia mort. Era una vergonya que mai s'ha reconegut i que se n'ha parlat, jo crec, massa poc i s'ha amagat sota l'estora. Els psiquiàtrics van esdevenir un món propi pels interns mateixos, amb les seves pròpies regles, i amb gent sense cap mena de coneixement que cuidava els malalts com podia o com sabia, en la major part sota les ordres de l'Església i a l'esquena d'una societat que no volia saber res.
Sí, sí,
que trobo que és important remarcar, ja que surt en el llibre, i ho trobo que és molt... Jo he trobat que està molt bé que se'n parli.
Sí, jo
i
també.
I a més en un llibre que segurament tindrà molts i molts lectors.
I llavors, una última reflexió. Destacar que els nens petits no poden valorar si tenen uns bons o mals pares. Tenen els que tenen i són els referents i els millors del món. Ja és més en l'etapa adulta que reflexionem sobre els progenitors quan el possible trauma psicològic que s'ha pogut causar ja està muntat i ben arrelat. I llavors el que costa és afrontar-lo i resoldre'l si és que es pot afrontar i resoldre d'alguna manera. Jo acabo els meus punts. Quedes tu, Jaume.
Jo no tinc gaire res a dir. Jo, com sempre, dono voltes amb el... Amb el títol, està ben escollit aquest títol, a mi m'ha deixat una mica...
Jo no l'he trobat sentit. Les...
Jo m'ha deixat una mica indiferent. Tu, Núria, com l'has vist?
Jo també, no és un títol que jo hagués triat per aquesta novel·la. El títol, jo dic, és el nom que li posa la nena a cada... O sigui, en la pàgina 70 algo, ella ho diu, no? Des de tal, le llamamos las casas de las voces, no? Des de que fan això. Val? I però com que en algun altre capítol també tornen a parlar i diu que en les cases senten veus, sembla que faci referència a les veus que se senten en la casa. Però el títol jo crec que ve de que és el nom que li posa la nena a cada casa nova que ocupen. La converteix en la casa de les veus quan fan el ritual per purificar la casa, que van la pare, la mare i la nena, van cridant per tot arreu els seus nous noms que s'han posat per impregnar-se d'aquesta nova identitat, i és com un bateig d'una nova vida que comença cada vegada. I que no m'agrada de convèncer aquest títol poc acurat. No sé si això ho fan per seguir amb la sèrie de cases, com a cases de les veus, la casa i la casa sense records, que és el nou títol. David?
El que dius tu tindria tot el sentit del món, però és clar, comença el llibre parlant de que aquesta nena sent veus. És com una nena que té com uns poders especials, que sent les veus de fora de les cases, sent les veus de la gent que la crida pel seu nom, a vegades el seu nom real... I clar, dius, doncs, aquí sí que no em quadra a mi el que està comentant.
Em sembla una tècnica de màrqueting, el nom del llibre. És un nom cridaner i suggereix misteri, suggereix fets paranormals, el nom La caça de les voces, com, saps allò? Despista, juga a que no t'imaginis de què va la història. No crec que tingui massa relació amb el que, del que va el llibre. Estic d'acord amb en Jaume, que és un títol com podria ser qualsevol altre per despistar. Digues, Núria.
Jo el que volia dir, a veure, el personatge de l'Anna, i sobretot des del començament, a veure, una nena que des de que té raó de ser, pobreta, viu immersa amb uns pares totalment paranoics, amb por, amb una pressió absoluta, amb unes regles absolutes, i aquesta nena ha desenvolupat uns sentits que, i unes vides imaginàries al seu voltant. No té ningú més, no té germans, no? I viu amb una mena d'esquizofrènia, val? Però jo crec que això de sentir les veus és com uns amics imaginaris que s'ha creat a la casa, sobretot en el primer capítol. Jo no ho visc com que senti veus que li parlen, sinó ho visc com un nen que en la seva infància s'ha de crear un món i se l'ha creat així. O sigui, el personatge de l'Ado i el personatge és d'això.
Sí, repeteixo, té tot el sentit del món la teva interpretació. El que a mi m'ha despistat és que jo ho he interpretat d'una altra manera. Jo he interpretat que aquesta nena sentia veus d'unes persones que precisament atacaven la casa. És el previ de l'inici de tot. Clar, llavors, arribes a pensar que aquesta nena té algun poder especial, és capaç de sentir coses més enllà dels murs. Clar, la Casa de les Voces, d'acord. Però llavors et canvia el sentit de la Casa de les Voces, perquè ja la Casa de les Voces pot ser qualsevol casa on s'allotgen, i llavors sí que té relació amb el que comentes tu, de que la purificació de la casa, que es canvien els noms de tots ells per no deixar rastre. Llavors sí que té tot aquest sentit.
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5, segons els criteris de llargada del llibre, ritme amb el que està escrit, temàtica i si crea addicció al llegir. Jaume, començant per la llargada.
El punt 1 va junt 2. Per mi la llargada és bona, però com que no el resol bé, li poso mala nota.
Marc?
Jo l'he posat un 3 perquè, mira, és prou adequada. No és ideal, però no és un llibre que se'n fes llarg.
Núria.
Jo també l'he puntuat un 2. L'he trobat una mica massa llarg. Sí.
Jo l'he posat un 3, per no posar-li un 2,5, perquè no hi havia nota mitja. Però l'he posat un 3 perquè no me n'he donat del número de pàgines que tenia. L'he sabut després preparant el programa d'avui. I no se'n va fer gens llarg. Passem al ritme. Jaume.
Un ritme correcte, li he posat un 3. Està bé.
Marc?
Jo el ritme l'he trobat desigual. No, molt enfocat a mantenir-te enganxat al llibre, però pel que era el ritme d'evolució de la història, desigual. Estic d'acord amb vosaltres que ho heu apuntat. Al principi de la història avança molt millor que no pas pel mig.
Núria.
Jo també estic d'acord, igual que en Marc, un 2 he posat.
I jo, per les mateixes raons, un 2, que serà la meva nota més baixa, que potser trencaríem el tema d'addicció, però és que no, el ritme és això, el plantejament és molt, molt bo al principi, però després decau una miqueta, no? I al final, així en plan bomba, trobo que no l'ha sabut resoldre de la manera que podria resoldre. Anem a passar a la temàtica. Jaume.
Segueixo amb les males notes. Un 2. Les expectatives són molt més altes del que aconsegueix. És una aposta arriscada i complicada, sí, però no ho aconsegueix per mi.
Marc?
Jo també un 2, completament d'acord. La història juga una mica a despistar-te, i el desenllaç així tan sobtat et porta cap un lloc que no és especialment atractiu.
Núria.
Jo li he posat un 3. A veure, la temàtica a mi m'agrada del que parla i m'ha agradat algunes coses, però no m'ha acabat d'entusiasmar.
Jo li he posat un 3 perquè no m'he basat tant en la història que ens explicava entre el psiquiatre i la pacient, sinó en tot el rerefons, i que ha posat així en escena tota una sèrie de persones marginades que no solen estar en els llibres. I això sí que m'ha agradat, i és per això que l'hem puntuat una miqueta més positiu. Passem a l'addicció. Jaume.
Aquí és allà on l'he puntuat més bé, li he posat un 4, li podia haver posat un 5. Ja ho hem comentat diverses vegades, l'addicció superalta.
Marc.
També el mateix, un 4, i pel mateix motiu, és està fet d'una manera en què te l'empasses sencer.
Núria.
Jo no, jo m'he quedat amb un 3. No m'ha acabat de convèncer, no.
Doncs jo li he posat un 5 perquè feia molt de temps que no em llegia un llibre tan ràpid com m'he llegit aquest. Precisament aquí va relacionat amb el tema del número de pàgines de la llargada, que no me n'he donat. No me n'he donat fins que he preparat el llibre. Segons aquests criteris, en Jaume ha puntuat el llibre amb un 11 sobre 20, en Marc amb un 11 sobre 20, la Núria amb un 10 sobre 20 i en David amb un 13 sobre 20.
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui, on hem parlat del llibre La casa de les voces, de l'escriptor italià Donato Carrisi. Una novel·la de misteri amb el psicoanàlisi i la hipnosi com a excusa per resoldre tota una sèrie de fets del passat que en la ment d'un infant poden causar traumes de per vida. Us recordem que Les marmotes de la biblioteca és un programa literari que s'emet mensualment cada segon dissabte de mes, a les 9 del vespre, i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda, i que també és descarregable des del web de Ràdio 90 a les www.r90.org. You're innocent when you... També al web de Ràdio 90 hi ha el llistat dels propers llibres que comentarem. El proper capítol, d'aquí un mes, serà El perfum, de l'escriptor alemany Patrick Susskind. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així podreu escoltar-nos en propietat. Mentrestant, rebeu una forta salutació dels qui us han parlat, en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés, la Núria Boix i en David Ràfols. Fins la propera.
Les marmotes de la biblioteca. You're innocent.